Așa să poate, poate vesteau.
Ai, cada nit el mateix concert. Mites, ja hi som.
S'ha acabat la tranquil·litat.
No em deixarà dormir, no. Maula, que maula tota la nit.
Sí, maula, maula, i miau, i miau. Calla, ja, pesat.
Travessant el mar quan hi ha havia tempestes, ho arreglaven molt bé, enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles, reis i prínceps s'inclinaven al seu pas, i quan en Paf els va fer un crit, els pirates van callar. Va fer un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant, que una nit molt gris i trista el nen el va deixar, i els brams de joia d'aquell drac es varen acabar. Va fer un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Doblegant el seu llarg coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent quan es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar. I a poc a poc, molt lentament, se'n va tornar al fons del mar. Va fer un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Una gana jo ja estic content.
Saps que...
el rèptil més gran del món és el cocodril d'aigua salada o d'esturió, Cocodrilus porosus, que habita en totes les zones tropicals de l'Àsia i el Pacífic. El Britannia Wildlife Sanctuary, en l'estat d'Orissa, Índia, acull a 4 cocodrils d'esturió protegits de més de 6 metres. El més gran mesura més de 7 metres. Hi ha notícies no identificades d'exemplars que arriben a fer fins a 10 metres.
Picotet, l'astut. En Picotet era un nen molt pobre. Des de que va quedar orfe, havia hagut de guanyar-se la vida a base de fent càrrecs o netejar sabates. Però, un dia que plovia molt, el pobre vailet no havia guanyat ni 5 i tenia molta gana. Mentre es mirava els meravellosos plats d'un aparador del restaurant, s'aturà davant seu una carrossa. I de l'interior sortia una veu: «Puja, Picotet, que et portaré a menjar a casa meva». A dins de la carrossa hi anava un senyor molt elegant i simpàtic. «I a vostè, què li ha dit el meu nom? I com ha sabut que tenia gana?», va voler saber en Picotet. «Jo tinc el poder de saber-ho tot», va respondre el senyor. «Fins i tot entenc el llenguatge dels animals». Picotet es va quedar a treballar de cambrer a casa d'aquell senyor tan amable. Un dia, abans de dinar, va veure que el seu amo treia una boleta platejada d'una capseta que duia a la butxaca. Només d'empassar-se-la, es va posar a riure molt content. Aquell senyor feia allò cada dia, segons anava veient en Picotet. Un dia, que el seu amo s'endormiscà, En Picotet li va robar una de les seves píndoles i se'n va anar cap al jardí, i allí se la van passar sense que ningú ho veiés. De sobte, es va notar molt feliç i content, i el que més el sorprengué va començar a entendre tot el que deien els animals. Quan va tornar a casa, l'amo l'acusà d'haver-li robat una moneda d'or. No és veritat, es defensà plorant en Picotet, i se n'anà altra volta al riu, al jardí, a distreure's amb els ànecs de l'estany. I allà va sentir un ànec que li deia al seu company: aquesta moneda d'or que t'has empassat et durà la mort. En Picotet li va prendre la moneda que s'havia empassat i la va tornar a l'amo, però no va romandre en aquella casa, sinó que es va estimar més d'anar a córrer món, a la recerca d'aventures i fortuna. En Picotet caminava xinutxano tan feliç, amb el cap ple d'alegres pensaments, quan va sentir que la reina formiga donava la veu d'alarma al seu exèrcit de formiguetes. Compte, que no us esclafi aquest nen! Sentir-ho les formigues i canviar totes de direcció va ser la mateixa cosa. Més endavant, en travessar el riu va sentir plorar uns peixos que estaven empresonats dintre d'una xarxa. En Picotet els alliberà i ells marxaren nedant molt contents. Després, quan caminava pel bosc, en Picotet va sentir un corb que renyava els seus fills, els quals ploraven de gana. Fora d'aquí, ganduls, a guanyar-vos la vida, els hi deia. En Picotet es va entristir i els portà uns quants cucs per tal que mengessin. Més endavant, com que estava molt cansat, en Picotet s'ajegué a descansar a l'ombra d'un arbre. Estava mig endormiscat quan un gran corb, que s'estava al capdamunt de la branca, va dir: a la teva bota dreta hi ha la reina de les formigues. A tocar de l'estany hi ha el príncep dels peixos, i jo sóc el corb, a qui tothom obeeix. En Picotet estava astorat. El corb va seguir parlant: et casaràs amb la princesa bellíssima si compleixes els seus tres desigs. I quins són? Va voler saber en Picotet. Te'ls diré d'un en un. Doncs comença pel primer, vinga, va demanar en Picotet. El primer desig de la vella princesa és una perla de les pregoneses del mar. Ja te la portarem nosaltres, van cridar a cor els peixos. I el segon desig, va continuar el corb, és reunir tots els grans de blat que hagin caigut de les espigues en madurar. D'això ens n'encarreguem nosaltres, va dir la reina de les formigues. Què del tercer desig? En Picotet s'adreçà al corb. Quin és? Li va dir. I el corb va dir: cercar el més recondit de la selva, la fruita de l'amor, va saber dir el corb. Però d'aquest desig ja me n'ocupo jo. Tu vés al palau i digues-li a la princesa que en un termini de 3 dies veurà complerts tots els seus desitjos. I així ho feu en Picotet. L'endemà va anar a la platja i el seu bon amic el peix li va portar la perla a la boca. Després va veure com s'apropava una autèntica muntanya de grans de blat que transportaven les formigues comandades per la seva reina. Poca estona més tard arribava el corb, el qual duia al bec la meravellosa fruita de l'amor. I com que la princesa, a banda de ser bellíssima, complia la seva paraula, es va casar amb en Picotet, i ambdós foren immensament feliços durant la resta de les seves vides. Conte contat, conte acabat.
Yukai di, yukai da, yukai di, ai di, ai da, yukai di. Yukai di, ai di, ai da. Yukai di, ai da. Yukai di, ai da. Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Avui us explicarem el conte Quan plou de nit, conte escrit per Marta Balaguer, com a narradora Montserrat Mariner, com a Júlia Mònica Coll.
La casa on vivia la senyora Júlia era petita i envoltada d'un jardí amb un pi i una font. Cada nit, abans d'anar-se'n a dormir, la senyora Júlia regava les plantes del jardí i un cop tancada la porta es prenia una tassa de llet i es ficava al llit. Un diumenge que plovia, al vespre, va sortir una estona al jardí per veure com la pluja regava les seves flors. Mentre s'ho mirava, va sentir un sorollet. Dalt d'una branca del pi hi havia un ocell.
Pobre pardal, estàs ben xop.
La senyora Júlia va agafar l'ocell i se'l va endur a dins de la butxaca cap a casa. Quan l'aixugava i com que el veia tremolós, li va preguntar:
vols una tassa de llet?
Després de fer un esternut, l'ocell va dir que sí amb el cap i molt content va beure's tota la llet. La senyora Júlia li va preparar un llit dins una capsa de sabates i el va tapar amb un mitjó. Ella es va posar la camisa de dormir, va beure's la seva tassa de llet i se'n va anar cap al llit. Tot d'una, quan el llit s'hi estava d'allò més bé, va sentir un soroll al jardí. D'una revolada va agafar el paraigua i l'abric i va sortir a fora. El jardí era fosc i encara plovia, però al peu del pi hi havia i va veure dos ulls. Eren els d'un gat rebullat.
Vine, Mixets, vine.
I també el va fer entrar a casa. Quan la senyora Júlia l'aixugava, el gat es veia tan esporuguit que ella li va oferir una tassa de llet ben calenta. En acabar-se la llet, el gat es va netejar els bigotis.
Veig que t'ha agradat.
I a la cuina va preparar un jac en una caixa de fusta.
Bona nit.
El va tapar amb una manta i se'n va tornar cap al llit.
Avui no em deixaran dormir.
Continuava plovent i just a la porta de casa hi havia un gos.
Però si sembles una esponja. Au, cap a dins.
La senyora Júlia el va aixugar i com que el gos feia cara de fred, li va donar dues tasses de llet. El gos el va col·locar al menjador ben abrigat amb els coixins del sofà i li va dir:
vés amb compte i no entris a la cuina, que hi ha un gat i us podríeu barallar.
La senyora Júlia, altre cop dins del llit, amb els peus freds de tant passejar amunt i avall, tancava els ulls i pensava:
a la tauleta de nit hi tinc el pardal, a la cuina hi tinc el gat, al menjador hi tinc el gos i a la nevera cada vegada hi tinc menys llet.
Va dormir bé, fins que va sentir un espetec a fora i es va despertar esglaiada.
Deu haver estat un llamp.
Dins d'un bassal hi havia un animalot verd i gros.
Un cocodril? Tu també vols venir amb aquesta nit?
El cocodril es va beure 6 tasses de llet i encara en volia més.
Carai, com endrapa aquest animal.
Va preparar-li un llit a la banyera amb un coixí. El cocodril s'hi trobava molt bé. La senyora Júlia, abans d'apagar el llum, li va dir:
espero que a la banyera ja estiguis bé i si encara tens més set, beu aigua del telèfon de la dutxa.
Per fi, de matinada, la casa va quedar en silenci. Tothom roncava. L'endemà, dilluns, el cel era clar i el sol volia escalfar. Quan la senyora Júlia es va llevar, va mirar al seu voltant amb els seus ulls plens de son i va pensar:
Això sembla un zoològic.
Va sortir de casa, va saludar les seves plantes, que estaven molt satisfetes amb tanta aigua, i se'n va anar cap al forn.
Bon dia. Posi'm 40 panets, 30 croissants, 80 magdalenes, 30 enciamades i també 4 bosses de melindros.
Pel camí de tornada, va recordar que encara li faltava mantega, ous, melmelada i, principalment, molts litres de llet. I també ho va anar a comprar. Pel carrer, la gent se la mirava. Anava tan carregada que amb prou feines treia el nas entre tants paquets. Un cop a casa, la senyora Júlia va per a taula.
Au, lleveu-vos! A taula us espera un meravellós esmorzar.
Mentre es llevaven, la senyora Júlia ho va endreçar tot. Finalment, els animals van anar cap a taula i es van instal·lar com van poder. La senyora Júlia ho havia organitzat tant, tant i tant. Bé, anava amunt i avall repartint croissants, enciamades, omplint tasses de llet i vigilant que el cocodril no s'ho mengés tot. En un tres i no res va estar tot llest. Quan la senyora Júlia va veure la taula buida i tots els animals ben tips, els va dir:
amics meus, espero que aquest esmorzar us hagi agradat i que hagueu passat una nit ben agradable. Ara, quan marxeu, aneu amb compte de no trepitjar les meves plantes, si us plau.
I amb aquestes quatre paraules els va obrir la porta i els va acomiadar.
Adéu-siau, fins aviat.
Un a un van sortir dient adéu a la senyora Júlia. Quan ja havia marxat al carrer dels animals, la senyora Júlia estava ben rebregada. El gos li havia fet una forta abraçada, el gat un petó al nas i una llapada a l'orella, el pardal una pessigadeta a la galta i el cocodril, amb l'emoció, l'havia deixada ben remullada amb les seves llàgrimes. La senyora Júlia estava ben cansada, tant que va tancar la porta i se'n va anar de dret al llit. Va dormir dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i diumenge es va llevar. Quan va sortir al jardí, se'l va trobar preciós, totes les flors ben regades, i a sobre l'estora de la porta hi va trobar un paquet. Era una gran capsa de bombons amb una targeta que deia: senyora Júlia, moltes gràcies. Hem explicat als nostres amics la vostra gentilesa. Tots els animals que havien dormit a casa seva signaven aquell paper. La senyora Júlia es va posar molt contenta i, tot menjant-se els bombons, va pensar que a la font del seu jardí hi escriuria aquest rodolí:
és divertit tenir amics quan plou de nit, encara que et facin llevar 100 cops del llit.
Bona nit, nens i nenes. Que tingueu feliços sons. Fins demà.
I ara et cantaré una nana de Cuba.
Mama la negri, y si no drume yo te traigo un babalao que da pau, pau. Tu drume va a tener cascabel. Babalao, ¿qué da?
Pau, pau.
Drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capitel, que va a tener cascabel, que va a tener.
I recordeu, cada dia de dilluns a divendres, de les 8 fins als 3 quarts de 9, compteu amb programació infantil a Ona Codinenca. Bona nit!